Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És la una i començarem en breu, en molt breu. Primer, recordar que tenim un magnífic professional darrere del mirall, que és David Morral, que té la santa paciència d'anar-me aguantant moment a moment. I jo mateix, Jordi Vilajosana, aquest dematí ens espera, doncs, un gran dematí. És gran ser gran, Josep de Martí, que el tenim ja aquí davant, a punt, de posar-se en connexió amb la residència de Can Boada de Mataró, on parlarem amb la directora, amb una persona gran, amb una resident, i després xerrarem amb ell sobre què és el que es té que fer per ara per entrar en una residència. Som-hi!
Easier to stay than to turn around.
Bon dia, bona hora. Avui, aquest diumenge, comencem amb el Josep de Martí d'Inforesidències i veurem a veure què ens inventem avui, aquest diumenge espectacular, amb moltes ganes i amb molta il·lusió, què ens inventem aquí, Temps de Benestar, per xerrar una estoneta.
Doncs, per començar, a mi m'agradaria rememorar la vida d'una persona. Una persona que es deia Jean-Louis Calmont, i que és una dona que va viure 122 anys convertint-se en l'ésser viu, no, ésser viu no, en ser humà, o sigui, l'homo sapiens, que ha viscut més temps. I us vull explicar breument la vida d'aquesta dona, que va néixer al segle XIX a França, i quan era joveneta va treballar en una botiga que venia pintures i dissolvents. I en aquella pintura, en aquella botiga, venia a comprar un senyor que tothom deia que estava boig, que era un senyor pèl roig, que un dia s'havia tallat l'orella. Saps qui era, no, aquest senyor? Era el senyor Van Gogh. La senyora Jean-Louis Calmont va treballar, va créixer, es va casar i només va estar casada poquets anys perquè el seu marit un dia es va intoxicar i va morir de botulisme. Amb la qual cosa, la senyora Jean-Louis Calmont va quedar vídua jove i quan va morir als 122 anys, li van preguntar quin és l'estat civil que més temps ha tingut vostè? Vídua. I ella va continuar treballant. Es va jubilar i quan va morir als 122 anys, li van dir, escolti'm, quina és la situació administrativa que vostè ha tingut durant més temps? Doncs, jubilada. Però tenim un matís peculiar també de la Jean-Louis Calmont, i és que ella, quan tenia prop de 80 anys, va vendre casa seva a un veí del poble, però ho va fer amb un tipus de contracte, que és una mena de vitalici, dient, vale, jo et venc casa meva, tu em comences a pagar cada mes una quantitat, i quan jo mori, tu et quedes amb la possessió de la casa. O sigui, la casa de moment és teva, però no la pots tocar fins que jo mori, i fins que jo mori m'has de pagar cada mes. Saps què li va passar a aquell veí? Que va morir el veí. I clar, quan el fill ja li havia pagat, doncs es calcula entre 2.5 i 3 vegades el preu de la casa, la senyora Julia Jean-Louis Calmont va morir. Va morir en una residència. Ara fa uns 20 anys que va morir la senyora Jean-Louis Calmont. I quan la van entrevistar poc abans de morir, li deien, vostè per què creu que està vivint tants anys? I solia dir ella, pues jo crec que Déu s'ha oblidat de mi. Òbviament Déu no s'havia oblidat d'ella. Al final la va anar, la va cridar. I també, com passa a vegades entre la gent que té molts anys i que arriba a ser no només centenària, sinó supercentenària, que són les persones que passen dels 105 anys, és que aquestes persones trenquen amb gairebé totes les normes. Diuen que si tu vols arribar als 80 anys, has de fer cas al teu metge. O sigui, no fumar, a fer exercici, menjar bé, mantenir-te en un pes adequat, tenir relacions socials... Però si vols viure fins als 100 anys, no tens prou en fer cas als metges. Has d'aconseguir uns pares i uns avis que hagin arribat als 90. Perquè si vols arribar als 100 anys, necessites una genètica d'acer inoxidable. Sabem que la senyora Jean-Louis Calmont va fumar fins que es va quedar tan cega que ningú li encenia les cigarretes i ja no va poder fumar més. Però tenim, i una altra setmana parlarem, d'una supercentenària italiana que tenia una característica, i és que cada dia es menjava gairebé 0.5 quilo de xocolata. I la gent diu, no és possible, no pots menjar tot això. Però sí, poquet a poquet, tot el dia anava menjant xocolata. Una cosa que qualsevol de nosaltres potser ens hagués matat o ens hagués produït diabetes, si tens aquesta genètica de ferro, doncs pots arribar als 100 anys o més enllà dels 100 anys. I jo diria, és molt difícil arribar als 122 anys, és molt difícil passar dels 100, però sempre tenim algun consell de salut pels que vulguin arribar, com a mínim, als 80, amb una bona qualitat de vida.
Pues, estàs sempre al costat del Josep de Martí, realment aprens alguna cosa. Jo m'agradaria explicar una anècdota, potser el Josep em mata, però el Josep i jo ens coneixem des de fa 20-25 anys.
Sí, sí,
jo
sí.
Recordo que vaig intentar obrir la primera residència i ell era cap d'inspecció de la Generalitat. Estem parlant de, potser abans de la Segona Guerra Mundial.
Estem passant d'antubi.
I llavors vaig anar a preguntar per què teníem un problema. Ens faltava un centímetre, no sé si te'n recordes, Josep, a l'entrada. Ell va dir, la normativa és la normativa. Si té que marcar 60 centímetres, Si marques 51 no pots obrir. I, home, a veure, senyor director, li vaig dir, com pot ser, amb l'inversió que portem a sobre, i la normativa és la normativa. I després va, el Josep va fer una cosa que l'honra, va dir, a veure, no podem parar una inversió per un centímetre, anem a tornar a medir l'amplada de la porta perquè realment doni 60 centímetres, no? I a partir d'aquí va néixer una amistat i una relació. Ell després va deixar la Generalitat, es va embrancar amb aquest meravellós projecte que és inforesidencias.com i sempre que ens hem vist, sempre hi passava alguna cosa. Hem fet conferències junts, hem fet tallers junts, hem fet moltes coses junts, però sempre hi ha hagut alguna cosa cada dia que ha aparegut. Llavors, quan em parla d'aquesta dona de 122 anys, ja he agafat nota i diu, és una anècdota que val la pena recordar i tindre el present. També et tinc a dir que amb la filosofia budista hi ha gent que diuen que ha viscut més de 150 anys. El que passa que no estan acreditats. Per tant, no els podem explicar com són certs. No. Quan llegeixes algun llibre i dius, no està acreditat, dius, vale, doncs llavors no puc parlar.
Estarien en el nivell de Matusalem, a la Bíblia, que també va viure, però també a la Bíblia surten molts personatges bíblics molt longevs. El que passa és que, la veritat, quan van escriure la Bíblia i quan han escrit també alguns altres llibres més antics, la idea de computar el temps tal com la tenim ara, la veritat, és una mica recent, perquè jo recordo, hi ha un gran antropòleg català que es diu Fericle, que va escriure un llibre que es diu Envejecer, una antropologia de la vejez, molt recomanable, que quan ell va estar a Sud-amèrica convivint amb unes tribus de natius, parlava amb un senyor que li deien, oiga, ¿usted cómo se llama? I dice, viejo. ¿Ah, sí? Dice, ¿pero por qué? Dice, bueno, porque todo el mundo me llama el viejo. I diu, ¿pero usted cuántos años té? I diu, no ho sé. Diu, però per què li llamen el viejo? I diu, home, perquè tothom que era jove quan jo era jove ja no hi és. Aleshores la idea de dir tinc tants anys i tal és molt més recent. Abans la gent no tenia aquesta concepció. És probable que hagi viscut algú més que la Jean-Louis Calmont, però jo crec que gaire més de 122 anys és bastant difícil, però sí que és probable que en algun lloc, potser a la Índia o a Japó o a la Xina, sí, que hi ha tantíssima gent i tenen aquestes cultures, potser també.
I després hi ha un tema que recordo aquesta conversa un dia dinant, i crec que estàvem dinant amb tu i amb la teva dona, que jo li vaig preguntar, jo entrava en el sector, ella ja era una expert en el sector, i dic, escolta, el negoci dels vitalicis és negoci? I m'hi dic, sí, però recorda que jugues amb la mort de les persones. És a dir, tens que esperar. El negoci va en funció de quan et viurà la persona. I això em va quedar grave. Dic, pues no m'interessa, perquè tinc d'estar pendent de què és el que li va passar amb aquest propietari de la casa que expliques d'aquesta dona. Llavors, són paraules que en tinc unes quantes, ja te les aniré traient a mesura que anem fent programes, que et queden en la memòria. Ostres, doncs en Josep té raó. Llavors, per això dic que poder estar al costat del Josep de Martí, per mi, a part que és un plaer, és un aprenentatge continu. Jo crec que tindria que pagar per estar aquí i anar aprenent.
No tant. Mira, ja que dius això, vull explicar una mica. Ara ja semblarem nosaltres els avis, perquè rememorem coses dels passats de fa molts anys. Des de l'any 2001 fins a l'any 2005, des d'Inforesidències organitzàvem uns seminaris per a emprenedors. I dèiem, com invertir en el sector de les residències? I recordo perfectament, ho vam fer per tot Espanya. Anàvem, dèiem, va, és el circ. Agafàvem el cotxe, muntàvem el cotxe, els diferents ponents, i un dels ponents era el Jordi Vilajosana, un altre dels ponents era jo, i després teníem altres destacadíssims, com podia ser la Raquel Calatayud, com podia ser el Xavier Paradell, que encara són experts en el sector. I recordo que quan anàvem als llocs, nosaltres el que fèiem moltes vegades era, diguem-ne, treure la il·lusió a la gent. Perquè durant molt temps la gent pensava, ostres, això de la gent gran és un negoci. I recordo que sempre dèiem, aviam, vostè es pot guanyar la vida cuidant a persones grans. Es guanyarà la vida, però és prou bé. Però si vostè vol fer un negoci més especulatiu, o més, pues no serà aquest, no, es trobarà que no és el sector. I recordo que tu, el Jordi Vilajosana, quan feia la seva exposició amb els números, molta gent deia, Ah, no, jo esperava treure'n més. I dèiem, però jo he pagat per venir aquí. I sempre dèiem el mateix. Dic, però s'imagini's, vostè es pensava gastar molts diners per fer una cosa que no li hagués donat el que vostè pensava. I aleshores, us dic, el Jordi diu, jo pagaria per escoltar-te. Vam tenir gent que va pagar molt, bueno, molt, pagava la inscripció en el seminari per escoltar-nos, i tenim gent que recordarà el Jordi Vilajosana potser com la persona que el va animar a fer la residència o que el va desanimar. Però sigui d'una forma o d'una altra, jo crec que en el camí aquest que procedem, aquests iaios que som ara tu i jo, que ja fa més de 25 anys que ens coneixem, trobaríem moltes anècdotes d'aquestes de les que estàs comentant.
Pues realment és cert, eh? Jo recordo una època de consultor i que em marxava gent del despatx dient, jo crec que tu m'estàs intentant desanimar perquè tu vols quedar al solar. Jo vaig dir, no, jo només dono la meva opinió. Algunes vegades les cobrava, si l'opinió era positiva, i si era negativa ja no els tornava a veure més. Però és un sector que sí que és veritat, i no ho estem dient en broma, on la vocació és molt important, inclús per l'inversor. És a dir, un inversor especulatiu, jo recomano que no entri en aquest sector, perquè l'especulació no és pròpia del nostre sector. Però no per res, sinó perquè no hi ha rendiments espectaculars. Mm. Hi ha rendiments bons, però no hi ha especulació. Hi ha altres sectors que són especulatius. Però aquest, si és que no ha canviat, ara saps que jo estic una mica més lluny d'aquest sector, no existeixen. Llavors, Josep, ara que et tenim aquí, diumenge al dematí, quins serien per tu, perquè tu ets l'expert, no un expert, l'expert dels requisits ara, en l'època Covid, per entrar en una residència. Perquè la gent gran, els familiars, es facin una idea, de manera molt simple, què tinc a fer jo o què em passarà a mi quan vulgui entrar en una residència.
Molt bé, doncs això ens ho hem de plantejar, diguem-ne, des de diferents punts de vista. Anem a veure, qui som nosaltres quan ens fem aquesta pregunta? Si nosaltres som la persona gran que necessita ingressar en una residència, hem de veure que són moments bastant d'usos per un motiu principal. I és que per una persona, normalment, el fet de decidir ingressar en una residència, si pot decidir per si mateixa, és una vivència, diguem-ne, com una mica de fatalitat. Diem, home, ja vaig al lloc que serà l'últim lloc on viuré. Ja no puc viure tal com estava vivint. I molta gent s'ho planteja com, diguem-ne, com un mal menor. M'està passant alguna cosa dolent, l'única solució que tinc és anar a la residència. I això ho comparo una miqueta com dir, a tu t'agradaria fer-te quimioteràpia? I dic, home, és que jo no voldria tenir càncer. Aleshores diu, bueno, cosa prèvia. Ara tens càncer, t'agradaria que hi hagués quimioteràpia? Aleshores, quan la gent es planteja en primera persona, és que jo no voldria anar a una residència, i diem, vale, perfecte, gairebé ningú va a la residència si comparem amb la globalitat. Si tu agafes 100 persones de més de 65 anys, només 5 viuen en una residència, 95 no. Aleshores, la pregunta per a una persona gran és, si tu et trobes en un moment en què a casa teva ja no pots tenir allò que et permet viure amb qualitat de vida, o sigui, no només viure perquè visc, perquè em batega el cor, perquè es moc els ronyons, perquè el fetge funciona, no. Qualitat de vida és vic una vida positiva que, quan em desperto al matí, val la pena viure-la. Aleshores, com diu aquell gran geriatre americà, Williams, diu, escolta, perdona, Bill Thomas, perdó, diu, hi ha tres plagues que maten a la gent en vida, que és l'avorriment, la solitud i el sentiment d'inutilitat. Aleshores, si arriba un moment que aquestes plagues t'ataquen a casa teva, doncs potser és el moment de dir, potser tinc una solució bona en una residència. I si ets l'alt, si estàs a l'altra banda, si ets la família, què passa? Doncs normalment cadascú de nosaltres vivim com una balança interior. Hi ha una part de nosaltres que ens diu, és que jo hauria de tenir cura del meu pare o de la meva mare, és que ella em va cuidar de petit, és que qui no dormia quan jo tenia febre i qui hi era allà quan jo necessitava? Doncs era el pare, la mare. I aleshores dic, és que en el fons tinc la sensació de que si el porto a una residència l'estaré abandonant. Però per una altra banda, clar, tinc altres necessitats. Potser també tinc els meus fills que també he de cuidar, tinc una parella que també, tinc altres necessitats, tinc la situació econòmica, i aleshores aquesta balança es va movent cap a un costat o cap a un altre. Aleshores, jo el que recomanaria tant en uns com en uns altres, fer només un pensament una mica racional. La emoció és importantíssima, l'amor és importantíssim, però fer només un pensament racional i dir, escolta'm, objectivament, rebrà millors atencions de les que jo li puc donar? I una altra cosa també, sobretot quan són parelles que tots dos tenen més de 80 anys. Dir, escolta'm, la vida d'un val molt, però la vida de l'altre també. I a vegades el procés de cura, el que una persona que tingui 80 anys hagi de cuidar una altra de 80 anys a casa, és un procés tan laboriós, tan costós, que al final resulta que acaba fins i tot morint el cuidador abans que el cuidat. Per què? Perquè és que no podia, i s'està desvivint, i és que no està dormint. Aleshores fem, només fem aquesta idea per saber si necessitem la residència o no. Dir, escolta'm, fora passió per un moment, fora amor per un moment, fora... No, anem agafant un paper i dir pros i contres d'una cosa o l'altra. I una vegada que tinguem una idea clara, també pensem quan val una residència i si la podem pagar. Perquè potser el pitjor del món no és que et posin a una residència que tu no hi vulguis anar. El pitjor del món és que tu necessites una residència i com no la pots pagar, no la tinguis. I estiguis malvivint a casa teva quan millor viuràs en una residència.
Aquí hi ha un tema que és important que tots tinguem clars, tal com ha dit en Josep de Martí, a part de ser freds, és a dir, hi ha una deuta que quan naixem no la pagarem mai, que és la deuta que tenim els nostres pares, el nostre pare i la nostra mare. No la pagarem mai. I com es paga aquesta deuta, diguem-li sistèmica? Pues es paga cuidant el pare i la mare, però també cuidant els nostres fills. Llavors, tal com diu el Josep de Martí, és hi ha que trobar un equilibri per voler cuidar els pares. Si és impossible, descuides tota també la teva família, els teus fills, llavors es té que poder trobar un equilibri. El sentiment de culpa, recordem, no existeix. Ens el fabriquem nosaltres. Llavors tinc pros i contres, que és el millor per tota la família. Pel cuidat, pel que cuida, pels fills, i això són temes que hem de tindre present.
Cada cert temps apareixen aliments i productes miraculosos que prometen envellir millor i fins i tot guarir algunes malalties. No ens hem de deixar enganyar. Si vols viure molts anys, el millor possible, menja bé, fes exercici, relaciona't amb el teu entorn i segueix els consells que et doni el teu metge. Això sí que pot tenir efectes miraculosos.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Vale, seguim aquí amb en Josep de Martí. Quins són els procediments? Ara anem una mica més... I hem deixat de costat... No de costat, ja hem gestionat el sentiment de culpa que existeix, no el podem amagar perquè existeix, ens sentim culpables. Solament de pensar que tinc... que és necessari portar el meu pare, la meva mare, el meu avi o la meva àvia a la residència, aquest sentiment existeix i mentirem si no l'hem tingut mai quan hem estat en aquesta situació. També recordem el que ha dit el Josep, que només el 5% dels majors de 65 anys podria no van a les residències, per tant, no tothom anirem a les residències, el 95% no hi anirem i el 5% sí, ja veurem a veure qui ens toca. Però la probabilitat de que morim a casa o fora una residència és més elevada de la que morim en una residència. Això també és important tindre-ho clar, que no és un tema que ens tingui que obsessionar, però està sobre la taula. I més, tal com ha anat tot el tema d'aquests dos últims anys de la gestió del Covid amb residències, etc. Quins serien els procediments?
Pues, aviam, comencem, estem parlant, ara sí que abans, de fa un momentet, dèiem que et pots posar en el lloc de la persona gran o en el lloc de la família. La veritat és que en la immensa majoria dels casos el procés de búsqueda de residències o ho fa la família o la persona gran ho delega en la família. Aleshores, aviam, vivim en el segle XXI, vivim en l'època de la tecnologia i el primer que hauríem de fer és entrar a internet. Entrar a internet i fer, clar, jo dirigeixo el portal inforesidencias.com, o sigui, podria dir, posa inforesidencias.com, però primer diré, no, posa què busques. perquè el senyor Google o la senyora Google t'ajuda molt. Aleshores, si tu poses, si poses busco una residència a Manlleu, o busco una residència de gent gran a Mollerussa o a Barcelona, on la vulguem buscar. Aleshores, aviam, ho dic amb una mica de xiste, perquè Inforesidències fa més de 20 anys que funciona, i Google, que és un buscador, la eina de búsqueda a internet, normalment t'ofereix primer els resultats que estan més contrastats. Aleshores, si poses busco residència a Mollerussa, Manlleu o Barcelona, el més segur és que els primers resultats siguin d'Inforesidències. A Inforesidències, què has de fer? Pues entres i dius, estic buscant a on? Dius, què estàs buscant, on estàs buscant i quan pots pagar. Això és el sistema número 1. Pots fer una cosa, que nosaltres diem la búsqueda proactiva o buscamos por ti, que és que tu només dius, jo em dic tal, nom de pila, no calen cognoms, perquè això no es tracta d'agafar dades de ningú, i estic buscant una residència per una persona amb aquestes característiques, en aquesta zona puc pagar tants diners i aleshores pots explicar una miqueta més. I ja està, poses el teu telèfon, el teu correu electrònic i esperes. I en poques hores et trucaran unes residències que tenen la plaça precisament que tu necessites. Però clar, aviam, nosaltres ho sabem perquè en el programa És Gran Ser Gran, que fa 4 anys que fem aquí a Ràdio Estel, cada setmana estem parlant amb gent de diferents residències. I a priori, clar, totes les residències semblen iguals, totes les residències, però no ho són. Les residències són diferents. Doncs a Inforesidències tenim un indicador molt important que es diu l'indicador de transparència. A més, és un percentatge. Si tu veus que una residència és 100% transparent, quan entris a les dades d'aquesta residència a inforesidències.com, podràs saber quanta gent treballa a la residència, quants metres quadrats té la residència, quin és el sistema de preu. Una cosa molt important, quin contracte et faran signar. O sigui, podràs llegir el contracte sense ni tan sols anar a la residència. I una cosa importantíssima, què diu l'administració, en el nostre cas a Catalunya, què diu la Generalitat d'aquesta residència? Això vol dir, què diu la inspecció? Les residències que són 100% transparents agafen les actes d'inspecció, o sigui, el que escriu l'inspector quan visita la residència, esborra totes les dades de caràcter personal que puguin haver-hi, el nom de l'inspector, el nom de persones, el nom tal, i ho pengen. Aleshores, tu imagina't que estàs buscant una residència i com tots tenim una mica de sentiment de culpa quan busquem una residència per un ésser estimat, el que estem buscant és confiança. Però la confiança no es pot demanar, la confiança s'ha de construir. Aleshores, si jo estic buscant un lloc perquè vull ingressar jo mateix o vull que vagi a viure la meva mare, no m'agradaria més un lloc que ells mateixos m'han ensenyat un acte on potser un inspector està dient que alguna cosa no han fet del tot bé? Hi ha residències que el que fan és pengen les actes a internet i fan una primera pàgina en la que ells diuen, escolti'm, no són perfectes, ho fem el millor que podem, però quan ve la inspecció a vegades ens diu coses que no hem fet bé. Quan ens vingui a veure, vingui amb l'acte i li ensenyarem què hem fet amb cada punt d'aquests que apareix en aquest acte. Aleshores, quan una residència té el 100% de transparència, doncs una mica podem considerar que estem consolidant o que estem creant confiança. I una vegada que tenim 2 o 3 residències seleccionades o preseleccionades a través d'inforesidències.com, el que podem fer és contactem amb elles i quedem un dia a veure la residència, que això és una part molt important, és què fem el dia que visitem la residència, què visitem, en què ens hem de fixar, què hem de dir, i si vols parlem d'això també.
Aquest és un dels temes, ara amb el Covid, ara ens expliques tu perquè és molt més complexa, però en època, abans Covid i després suposo que es podrà tornar a fer lliurement, és, jo sempre recomano, aneu a la residència i sentiu-la. Es té que sentir. Les residències, com els edificis, com les persones, tenen vida pròpia, eh? I es tenen que poder viure. I sense cap mena de limitació. Ja tenim aquest informe, 100%, 90%, el percentatge de transparència, ara la vaig a veure. Ara que estic dintre, et pregunto, Josep, què tinc a mirar?
Doncs,
a part de sentir-la, sí, què tinc a mirar?
Doncs això és molt peculiar perquè aquí el factor Covid és fonamental. Ara, de sobte, estem avui, aquest diumenge, quan la Generalitat ens ha dit aquesta setmana que les visites poden tornar a entrar a la residència. Durant prop de 2 anys, senzillament, no es podia entrar. Aleshores, podies veure les fotos d'internet, podies veure algunes residències que feien això que són unes simulacions immersives, com si anessis veient un vídeo, com si tu anessis caminant per tot la residència, però no podies entrar a la residència. Ara, quan tu vas a una residència, jo el que recomano, i tenim un document a dins d'InfoResidències, si poses com visitar una residència, arribareu amb ell, aleshores, el primer, tu ho has dit molt bé, que és sentir amb els sentits. Perquè, us dic, no hi ha cap motiu perquè una residència faci mala olor. Una cosa és que en un espai d'una residència concret, quan passem, tenim la mala sort que hi ha una persona incontinent, pues que en aquell moment s'ha fet de ventre a sobre. Això pot passar. Però això serà que en un trosset de la residència, mentre s'estan acompanyant una persona, potser fa olor. Però no hi ha motiu perquè una residència faci furtó. Aquesta olor de pipí, no. Abans, potser, fa molts anys, potser era més comú en algunes. Però és que no n'hi ha, no hi ha motiu. I no hi ha motiu perquè una residència faci olor a pipí més ambientador. No, no hi ha motiu per això. Les residències han de fer una olor que és la no olor, o sigui, com fa olor a casa teva. No és dolent que en una residència potser faci olor de menjar, si és que resulta que falta una hora per menjar i estan cuinant, com si estiguessis en una casa. Pensa que hi ha residències, les residències més avançades, les que fan servir el model de l'atenció centrada en la persona, a vegades tenen cuines repartides per la residència, com cuines americanes, en les quals s'estan cuinant a l'hora que toca cuinar. Perquè hi ha gent que té demència i si olora l'olor de sofregit o l'olor de coliflor, que aquesta que és, que sí, és molt forta, a les 12, en el seu cervell, que està alterat per la demència, algú li diu, escolta'm, és hora, aviat serà hora de menjar, ja s'està fent la coliflor. O sigui, aquesta olor no ens ha de molestar. Després hi ha una cosa que ens hem de fixar, que és molt important, que és molt subtil, que és el tracte. Que és, ara jo veig com les auxiliars estan parlant amb els residents. Com els residents parlen entre si o no parlen entre si. Com, i aleshores jo m'imagino, a mi m'agradaria que em parlessin com s'estan parlant entre ells. A mi m'agrada la forma. És infantilitzant la forma o no? O és carinyosa? Com ho considero? I és probable que, com cada persona som diferents, que un digui, ai, a mi m'encantaria que em diguessin, ai, Josete, guapo, i em toquessin la galta. I potser un altre, com que Josete? Jo em dic, jo soy don José, jo no soc Josete. Aleshores, les residències són diferents, he de trobar la meva. Doncs pues veiem això. Després també hi ha una cosa que és molt important i és un matís de confiança, un generador de confiança. Quan jo estigui a la residència, m'aproximaré a un resident i li faré una pregunta i veuré com reacciona qui m'estigui ensenyant la residència. Perquè jo puc parlar amb un resident, puc parlar amb un familiar que estigui amb el seu familiar veient la residència, puc parlar amb un empleat. El que descobriré és que si vull generar confiança, la reacció que tindrà la residència en mi serà de facilitat. Si veig que la residència posa obstacles en que parli amb la gent, pues, aleshores això no genera confiança. I faré preguntes, i faré algunes preguntes que no siguin les preguntes més còmodes. I descobriré que segons l'ambient, segons la forma de respondre'm, aniré generant aquesta confiança tan important. I després faré preguntes de consumidor, què inclou el preu i què no inclou el preu, coses d'aquest estil.
És curiós, ja fa molts anys, que em sembla que ja no estem tant nosaltres, Higini Reventós, del president del grup SART, al començament que vaig entrar en el sector, vaig anar a parlar amb ell. I vaig dir, com puc conèixer una residència? I dic, molt fàcil, Jordi, fixa't, posa't uns texans, perquè tu vas amb corbata i americana, i imagina't que vas ingressar el teu pare, si és massa jove, el teu avi. I a partir d'aquí, com t'agradaria que siguis la residència per ell? I les preguntes et sortiran soles. No hi desconfis, perquè estem parlant de fa 25 anys, no te'n deixis a desconfiar, perquè això t'amagarà moltes percepcions, però que sí, és a dir, ves de manera planera, que és el que ens estàs dient tu. Tema olors. És a dir, donem per suposat que una residència té un olor fort. No és veritat. Donem per suposat que moltes vegades una residència té un olor sempre a menjar. No és veritat. Tu tens que poder parlar amb un... Ara, amb el tema de les distàncies, té que anar molt tanto. Amb un resident, parlar-hi tranquil·lament, veure el tracte, és el que has dit tu. Vull dir, si l'auxiliar és d'un país de fora d'Espanya, potser té una manera de tractar que tu no vols o que no t'agradaria pel teu pare, per la teva mare, o la teva mare, que la tens al costat, potser no se sent còmode. Quants clients hem tingut nosaltres que volen que se li tracti en català i no en castellà. Però això és el dia a dia. El client és el que mana, és el que decideix com ser tractat.
Correcte. Ara hi ha aquesta tendència que diuen atenció centrada en la persona, que el que diu és que tot va cap a la persona, dient la persona no només entra a una residència perquè té unes necessitats, sinó també entra a una residència perquè té unes preferències. Vol ser tractat d'una determinada forma. I no només se li ha de donar el que és millor per ell o per ella segons la seva malaltia, sinó segons el que vulgui. I ens podem trobar a vegades una persona que no vol que la banyem tant, o no vol prendre's una medicació, o no vol que la punxin. Aleshores, la reacció tradicional és dir, com que no? Home, si tu tens, si tu ets hipertens, has de menjar això. Si tu tens tal, t'has de menjar. Ara, la qüestió és dir, abans de dir ho has de fer, anem a plantejar, hi ha l'opció de no fer-ho? Podem respectar-ho? I aleshores sí que passa. Quan diem, hi ha gent de molts països, però hi ha una cosa molt important, que és que les residències, la forma de cuidar és de la residència. I la persona que treballa a la residència, amb independència del país que sigui, de l'origen que tingui, de la cultura que sigui, passa per un procés de formació i ha de tractar la persona, no com és cadascú, sinó amb el model de la residència amb la qual acabarem vivint.
Tenim que pensar que quan el Josep i jo ens vam conèixer fa 20 anys, això encara no estava vigent. Va ser quan es va començar a sorgir aquesta orientació a la persona, aquesta orientació al servei. No és que en el moment que va entrar les residències no funcionessin bé, però ha hagut un canvi de model. Aquest canvi de model implica més recursos cap a les residències. Els polítics tenen que decidir quin tipus de residència volem, perquè tots els tipus són bons, sempre i quan... al final, la persona gran que està dintre la residència estigui ben tractat. No és un tema de models, sinó que al final jo, com a persona gran, me'n senti còmode i la família també se senti còmoda. I he dit perquè últimament, tu, que et vaig seguint per xarxes socials, s'està posant molt en dubte el model de la residència que hem de tindre aquí a Catalunya. Però veig que el David ja ens està apretant una miqueta en temps. Jo crec que és un tema per un altre dia, com ens anirem veient cada setmana aquí.
Jo crec que això és un tema pel proper diumenge,
Exacte. Ja comencem deixant, com diuen, coses en el tintero, Llavors ens acomiadem. Moltes gràcies, Josep de Martí, Inforesidències. Ens veiem la setmana que ve. I a tots els nostres oients, que vagi molt bé aquesta setmana, que s'espera una setmana espectacular per passar-ho bé, per treballar, per disfrutar, i de tant en quant per pensar una miqueta.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music brings me through. We'll be right back.
'cause it was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bé, ja estem acabant el programa d'aquest cap de setmana. Gràcies, David Morral, des del so, des de la paciència. I res, desitgeu a tots els oients que acabeu de passar un magnífic cap de setmana, que mengeu molt bé, qui vulgui fer la migdiada que la faci i que comencem amb il·lusió i amb ganes de viure aquesta setmana que dintre poquetes hores ja la tindrem davant. Bona tarda.